Passen 7 minuts de les 9 del matí, us ho dèiem, avui amb el doctor Pedrós a la cita prèvia volem parlar d'envelliment i justament ens coincideix amb una de les grans notícies del dia, el nou test per predir l'Alzheimer que ha desenvolupat l'Hospital de Bellvitge. A aquesta hora el que podem fer, a més del doctor Pedrós que ja m'acompanya aquí a l'estudi, és saludar el doctor Jordi Gascón de Neurologia de l'Hospital de Bellvitge, que és precisament on han desenvolupat aquest test. És un dels investigadors que hi ha al darrere. Doctor Gascón, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Perquè la gent ho entengui, quina és la dimensió d'aquest avenç que acabeu de publicar?
Doncs, per començar, és un avenç de creació pròpia. L'hem fet en el nostre país. No hem validat una cosa creada fora, sinó que aquest l'hem desenvolupat nosaltres. És un biomarcador que permet diagnosticar i predir el risc de desenvolupar una demència per malaltia d'Alzheimer. A més, ho fa de manera més precoç que altres biomarcadors i és còmode perquè s'extreu de la sang i és més barat que la resta de biomarcadors dels que disposem actualment.
I això es pot fer servir a partir de ja mateix?
De ja mateix no, però esperem poder-ho fer d'aquí a molt poc, perquè hem aconseguit una cosa que es diu Mercat GC, que és un segell europeu que ens permet comercialitzar-ho.
I què vol dir d'aquí a molt poc?
Uns mesos. Abans de mig any crec que podrem fer-lo servir.
I això implica un canvi substancial en la detecció, perquè sempre des de la Fundació Maragall el que diuen és que hi ha un infradiagnòstic en la detecció de l'Alzheimer, perquè una mica no es dona l'abast amb el sistema de salut que tenim. Ara mateix es calcula que el 2% de la població de Catalunya està afectada per aquesta malaltia, però ells ja diuen és que d'aquí 25 anys, si no trobem cap manera d'impedir-ho, arribarem al 4%. En aquest sentit, aquest avenç és absolutament esperançador. Creuen que això pot ajudar aquesta detecció, que entenc que l'evolució de la malaltia doncs, sigui menys dramàtica.
Sí, has tocat dos temes molt importants. Un és el del nombre de pacients. Cada vegada som més gent al món i som més gent amb edats més avançades. I algunes malalties, com les malalties neurodegeneratives, augmenten la seva prevalença a mesura que la població és més gran. Per tant, si envellim, si tenim una societat més envellida, tindrem més casos. Has comentat el 2%, però per sobre dels 70 anys hi ha un 10% de la població que té aquestes malalties. Mm. Aquests biomarcadors ens ajuden a diagnosticar-les molt abans, quan el pacient està en situació de prendre decisions de manera autònoma respecte a si mateix, respecte al seu patrimoni, i quan pot tenir accés a medicacions que acabem d'aprovar.
Doctor Pedrós.
Home, primer de tot, Jordi, felicitats a tu i a tot el teu equip. Crec que mostra que el clúster d'Iribella és el que a Bellvitge és un dels grans líders del nostre sistema sanitari i, per tant, la primera cosa és felicitats.
Moltes gràcies.
I la segona és... Bé, la segona part, perquè Barcelona, o el clúster de tot de recerca que hi ha al voltant de Barcelona, Catalunya, em sembla que estem considerats entre els tres més importants que hi ha al món en recerca al voltant de malalties neurodegeneratives. Corregeix-me, Jordi, si és
sí,
així.
Sí, és així.
I, escolta, hi ha Bellvitge, hi ha Sant Pau, hi ha el Clínic, hi ha la Fundació ACE, hi ha la Fundació Pasqual Maragall, hi ha altres que estan fent recerca puntera i no només en el diagnòstic precoç, que és un dels grans reptes, i aquí això se'n desenvolupa també qüestions de caràcter ètic, és a dir, tenir aquesta informació quan abans es manifesti permet, dona la possibilitat a que el pacient participi de manera molt activa en què vol fer de la seva vida.
Clar.
I de quina manera vol fer-ho, inclús el dret a no saber-ho. Però, per
què
altra banda,
el dret a no saber-ho?
Que hi ha un dret ètic del pacient a no saber... És a dir, això no és un tema a imposar, és un tema... Però, aleshores, l'entrevista, la gestió de la informació en el pacient que vol saber-ho, també ha de ser, des del punt de vista molt mesurada, molt racional, però al mateix temps molt empàtica, perquè els tractaments que tenim ara per ara, una altra cosa és que s'han aprovat dos que molt probablement els propers mesos ja estaran a l'abast hospitalari. En el millor dels casos, malgrat que s'ha obert un horitzó, doncs alenteixen o poden aturar un temps les manifestacions que nosaltres coneixem, però tots sabem, que em corregeixi el doctor Gascon, que la malaltia d'Alzheimer i moltes altres malalties neurodegeneratives, el que veiem quan es manifesten és l'estadiatge final d'una malaltia que ja existia prèviament dècades abans.
Perquè agafant el fil del que diu el doctor Padrós, clar, aquesta anàlisi de sang, a partir de quina edat, no sé, algú de 30, 40 anys, ja es pot fer aquesta anàlisi o és a partir d'una determinada edat que és més precisa aquesta detecció?
Doncs us contesto a tots dos per part, si us sembla. Efectivament, això ho hem desenvolupat a l'Hospital de Bellvitge, a l'IDIBELL, com has dit, i també un spin-off que es diu Admit Terapèutics, i és feina d'aquestes tres potes. Però, com has dit, jo crec que és fruit de la feina d'un país per tenir un teixit innovador i de recerca com cal. Pel que fa al que em preguntaves concretament, aquest biomarcador efectivament ens permet informar el pacient si ho vol. És a dir, ho preguntaves tu, a vegades els pacients no volen saber què tenen i nosaltres amb tacte, amb cura i amb tota l'empatia del món hem de poder detectar fins a quin grau d'informació vol el pacient i donar-la. Si la vol saber tota, la donem, i si es vol plantar en un punt de l'escala d'informació, doncs ens plantem i respectem aquest dret a no saber, que també és un dret que té el pacient.
I aquests
biomarcadors, efectivament, ens permeten diagnosticar pacients que estan en una fase molt lleu de la malaltia, que tenen només problemes de memòria. Fa molt de temps, quan jo era més jove i vaig entrar en aquest món de les demències, els pacients venien a la consulta en una situació més avançada. Ja tenien demència, la majoria. Ara la majoria de pacients que venen a les unitats de memòria venen amb problemes de memòria i prou, i tenen plenes facultats per decidir què volen fer amb la seva vida, com comentàveu. I això ens porta també a que, si podem confirmar un diagnòstic, podrem tenir accés a tractaments que tinguin major o menor efecte sobre l'evolució de la malaltia i que recentment s'hagin aprovat, efectivament, sí.
Per tant, a partir de quina edat es pot començar a fer aquest test? Perquè sigui... això... És a dir, jo que tinc 40 anys puc anar-hi, però no sé, gent de l'equip que en té 30 o 20 i pico, també podrien anar-hi a saber si acabaran desenvolupant l'Alzheimer?
És una molt bona pregunta. Tots els tests que fem servir per diagnosticar coses poden variar la seva eficàcia si els apliques en poblacions diferents. No és el mateix aplicar un test en una població sospitosa de qualsevol procés que aplicar-ho a la població general. Aquests tests no s'han validat per fer un cribatge de la població general i, per tant, de moment no està indicat que qualsevol persona de qualsevol edat se'l faci, perquè això pot donar errors d'interpretació i pot donar falsos positius que al final acaben generant una angoixa que no era necessari tenir. De moment, l'aplicació d'aquests tests ha d'estar centrada a les unitats de memòria, a aquells pacients que venen amb problemes de memòria. I això sol passar a partir dels 50, 60, 70 anys. Però si ve una persona amb 40 anys, que també ens hem trobat, hi ha casos de pacients amb malaltia d'Alzheimer jove, i clínicament ens sembla que pot tenir la malaltia, doncs sí, llavors seria un pacient tributari a que se li apliqués un biomarcador, però no de rutina a partir de tal edat a tota la població. Mm.
Doctor Gascon, de l'Hospital de Bellvitge, del Departament de Neurologia, moltíssimes gràcies, el deixem marxar perquè sabem que a un quart havia de ser fora, que té feina avui.
Tenim una jornada aquí a l'hospital per celebrar el Dia Internacional, sí.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Felicitats, Jordi.
Que avui no només hem tingut el doctor Gascon i a tu, doctor Padrós, sinó que ens acompanya també el Salvador Massip. Ell és investigador, metge catedràtic en biologia molecular i cel·lular. Què tal? Bon dia, Salvador.
I hola, bon dia, un gran escriptor i humanista.
Gràcies.
Perquè ell és especialment brillant també com a escriptor, d'assaig, de novel·la i de contes per nens.
Escolta'm, i que hi som, no ens hi cabia en el títol, però i col·laborador d'un dels grans programes d'aquesta casa, del Balcó. Ara sí, estàs ben presentat, Salvador.
Del tot, sí, gràcies.
Res, no sé si vols afegir algun comentari a tot això que estàvem comentant. M'ha interessat moltíssim, perquè a més em penso que tu també, a part de tot això, col·labores amb la Fundació Maragall.
Sí, sí, jo tinc un laboratori a la Fundació Maragall, estem intentant al meu laboratori fer, diguéssim, el següent pas. Com bé dèieu, estem veient una revolució en el que és el diagnòstic precoç, els últims anys està canviant molt. Hem començat també a veure els primers canvis en possibles tractaments i al meu laboratori el que estem buscant és quin és el següent pas, quin és el següent tractament. No? La primera línia de tractaments específics ha arribat tot just ara, són aquests dos anticossos que dèiem que acaben de ser provats i això no és suficient perquè ja sabem que no curen, per tant hem de seguir investigant. Jo crec que estem en l'Alzheimer en un moment en el qual és molt semblant al que estàvem al càncer potser fa 25 anys, a principi de segle, que dèiem, ara comencem a tenir les teràpies dirigides, començarà a haver-hi un canvi, i a l'Alzheimer estem en aquest punt ara, que crec que és un moment important, i a més és molt bonic i encoratjador que Catalunya sigui un dels jugadors d'aquesta primera lliga, no? D'aquesta primera divisió de l'Alzheimer.
Que tu, com a investigador, no sé si has escoltat les paraules de Salvador Illa de fa unes hores, que des d'IPRA deia... Científics catalans, investigadors catalans, no sigueu tímids, no són millors els de fora que els d'aquí.
Sí, no, sí, és claríssim, jo ho tinc molt, molt clar, jo ho tinc molt interioritzat, que la ciència a Catalunya té molt nivell, portem molts anys treballant-hi perquè tingui el nivell que té ara, hi ha hagut inversions, hi ha hagut feina de polítics de totes les bandes que han cregut en la ciència i això és el resultat que tenim ara. Jo en aquests moments estic precisament a Roma en un congrés d'envelliment i parlava amb altres companys d'Espanya i em deia, ostres, que a Barcelona, a Catalunya ho teniu molt bé, teniu un ecosistema de recerca que a Madrid no tenim, per exemple, clar, això és quan
tot,
això...
tot i que, Salvador, em permetràs, i suposo que estaràs d'acord, que hem d'ajudar, quan dic que hem d'ajudar, parlo col·lectivament, però sobretot els governs, a estabilitzar els recercadors joves. L'estabilitat, i hem d'aprofitar les circumstàncies que hi ha exteriors, sobretot el que està als Estats Units, per saber captar... aquests recercadors i oferir-los no només possibilitats de recerca, sinó possibilitats que es puguin, a dir, guanyar-se la vida adequadament, tot i que s'ha de dir que el clima, l'estil de vida, la qualitat de vida que ofereix Barcelona a Catalunya és excel·lent per a aquests recercadors, però necessitem estabilitzar aquesta energia tan positiva que ens aporta un país que fa recerca, és un país que té futur.
Com dèiem, sí. Avui el que volem fer és parlar de bellesa en ve baixa, d'envelliment, de la immortalitat i tot arran de les famoses declaracions ja de Vladimir Putin i Xi Jinping, dels líders rus i xinès a començaments d'aquest mes.
Господин Берлускони развивал активно. Ну да, современные...
Que els van enganxar amb el micro obert i via intèrprets vam saber que estaven tenint una conversa sobre com allargar la vida.
Sí, Xi li deia a Putin que en el passat gairebé ningú vivia 70 anys, ara als 70 anys encara ets un nen, deia el líder xinès. Putin li contesta que gràcies a la biotecnologia els òrgans humans poden ser transplantats constantment i fins i tot es pot arribar a la immortalitat. I Xi, rient, li etziba que les prediccions apunten que en aquest segle es pugui arribar a viure fins a 150 anys.
Com us vau quedar quan ho vau escoltar?
Bé, a mi em va venir, Salvador, no sé si a tu, perquè els reptes per... Jo em dedico, la meva, diguéssim, feina és precisament atendre pacients grans i pacients fràgils, no? Van venir dues preguntes. Una, viure molts anys per fer què? I la segona és... Em va venir la pel·lícula aquella, La Isla.
Sí.
Diu, a mi aquest diàleg entre el Putin i el Xi Jinping em va sonar més a La Illa, a La Isla, que no pas a les línies de recerca i de recuperacions que fan els grans investigadors occidentals. No sé què volen fer els xinesos ni què volen fer els russos, però no és... Vaja, no és el que a mi em semblava més estimulant, no? Que... No sé, què en penses, Salvador?
Sí, sí, totalment d'acord. A veure, jo crec que això és just la imatge que no volem donar als que estem fent recerca de l'envelliment. O sigui, la nostra recerca el que intenta és que el màxim de gent possible visqui el màxim bé tot el temps que sigui, no que dos dictadors visquin per sempre. Aquest seria el mal ús, diguéssim, de tota la investigació que estem fent.
O els rics, no? O els rics. Els rics que puguin comprar... que puguin comprar òrgans. Jo, en aquest sentit, Marina, deixa'm dir només una bona introducció, perquè parlem de l'envelliment com un problema, i l'envelliment jo el veig com un gran repte, perquè, escolteu, fa 100 anys... Corregeix-me, Salvador, que tu ets el científic, i jo no tinc les dades en aquest moment, però fa 100 anys l'esperança de vida del nostre país era molt limitada, i segurament moltes de les malalties, com l'Alzheimer... i malalties degeneratives no es veien perquè la gent es moria abans d'infeccions, es moria abans, no hi havia vacunes, no hi havia clavegueram. Aprofito per repetir el que dèiem l'altre dia, Marina, lo important que ha estat per la història de la humanitat la potabilització de l'aigua, el clavegueram i les vacunes que ens han fet sortir de la foscor de l'edat mitjana, no? Però això ha fet que nosaltres visquem més del que genèticament estem programats. És així o no, Salvador?
Sí, efectivament, com bé deies, l'Alzheimer és una malaltia que no hauríem d'haver vist mai, és una cosa anecdòtica, haguéssim tingut casos esporàdics. L'Alzheimer és un dels grans reptes de salut que tenim, com el càncer. Els animals a la natura pràcticament no els veus, el càncer, perquè no arriben a ells, perquè a la que comencen a tenir problemes de salut se'ls mengen els depredadors. I nosaltres hem aconseguit evitar això, allargar la nostra data de caducitat, i ara hem convertit en malalties que haurien d'haver ser rares, les hem convertit en el gran problema de salut, com el càncer, l'Alzheimer, etc.
Que aquí el gran què és la qualitat de vida, no? Al final no és viure molts anys, sinó viure'ls bé. I aquí és on hi ha el gran repte.
Bé, de fet, mireu, el conseller Laporte fa 40 anys va posar en marxa, va ser un visionari en aquest sentit, hi havia una col·laboradora, que era la doctora Àngels Tresserra, que van crear un programa que es deia Vida als anys. És a dir, no es tractava de donar anys a la vida, sinó de posar el focus cap a vida als anys, no? Ha costat molt sensibilitzar els poders públics i en general a tothom de que ens havíem de preparar per tenir un país i un continent que, escolta, Europa, corregeix-me, Salvador, insisteixo, es calcula que hi ha uns 100 milions de persones més grans de 65 anys, a l'estat espanyol 10 milions i a Catalunya més d'un milió i mig de persones més grans de 60 anys. Això és fruit de l'èxit de les polítiques de salut que es van fer a les dècades del 80. Gràcies al que es va fer, nosaltres ara tenim una de les esperances de vida a Catalunya més altes del planeta. Però això també ens genera uns reptes i uns abordatges molt diferents. I una qüestió que en Salvador Massipi parla en un llibre que jo recomano molt la seva lectura, que es diu El secret de la vida eterna, i la discussió, inclús no només científica, sinó conceptual de... Si acceptem que envellir no és emmalaltir, però envellir, per alguns, és un signe de malaltia, és un procés com si fos una malaltia.
Perquè hi ha una decadència evident.
Sí, però, en canvi, la tesi que defensem alguns, jo, com a clínic, però no sé el Salvador, a veure què n'opina, perquè ell ho exposa en el seu llibre, l'envelliment el que ens porta és a un procés en el qual els sistemes de protecció o d'homeostasi del cos ens fa més vulnerables cap a l'adquisició de malalties. Malalties pot ser l'Alzheimer, però són malalties cardiovasculars o sobretot el càncer. Què en pensa, Salvador?
Sí, efectivament, estic d'acord. O sigui, l'envelliment en si mateix no podem considerar una malaltia, potser perquè és part del procés de viure, però sí que és la porta a les malalties. I aquest és el que hauria de ser diferent. O sigui, una cosa és envellir, l'altra cosa és emmalaltir quan envelleixes, que és el que ens passa ara. O sigui, l'envelliment, com bé dèieu, és una degeneració, i això en si mateix es podria ser, podríem superar-ho, podríem portar-ho bé, podríem tenir una vida més o menys activa i bona, si no fos que obre la porta doncs, a les malalties cardiovasculars, al càncer, a l'Alzheimer i a totes les coses que arrossega l'envelliment. Aquí és on estem intentant separar això, no? Podem separar envelliment de malaltia?
Podem?
Aquesta és la pregunta que ens estem intentant respondre, no? I que estem aquí en el congrés aquest intentant a veure si ho solucionem.
Hi ha un component genètic en els anys que podem arribar a viure? És a dir, si les meves àvies van morir abans dels 80 anys, vol dir que jo em moriré abans dels 80 anys?
Sí, no. O sigui, no és tan directe com
això. A veure,
això.
Un moment. O sigui, vigila ja... que estàs contestant una pregunta gruixuda, eh?
Sí. A veure, hi ha un component genètic, però no és tan obvi o tan directe com això. A veure, l'envelliment és una suma de factors genètics, de factors ambientals, claríssimament. O sigui, si tens bons gens, doncs tens més possibilitats d'arribar més lluny. Però clar, si tens bons gens, però passes la vida fumant, menjant malament, no fent exercici, doncs tampoc arribaràs tan lluny, no? És una suma de les dues coses.
I a la inversa? Si tens mals gens i et cuides, pots arribar a viure més?
És un equilibri, és una balança, no? Si tens mala sort amb els gens, però fas una vida més o menys sana, allargaràs una mica més això.
Els estils de vida són fonamentals i el tractament dels factors de risc de malalties que van apareixent a la vida. Però inclús jo afegiria un element més, que és... Salvador, s'ha vist que sempre s'ha dit, escolta, la reserva cognitiva, és a dir, tenir el cervell actiu, jo sempre dic, la manera de combatre l'envelliment és moure's amb propòsit, no? Moure't físicament, però amb un propòsit. Bé, Això no evita l'Alzheimer, segurament, però fa que, si t'apareix, tinguis molts més resorts per compensar-lo. És obvi que una persona amb Alzheimer que ha estat activa, que ha conreat cultura, relacions socials, és a dir, que ha tingut hàbits de vida saludables, estarà més protegit o estarà més... tindrà un bastó per caminar més fort que no pas si no ho tingués. Estàs d'acord, Salvador?
Sí, sí, totalment d'acord. I moltes vegades no mencionem aquesta part, o sigui, parlem de la genètica, parlem de fer vida sana, de menjar bé i tal i qual, i no, el que no parlem és de l'entorn també i de la part social, no? I de la part de voler viure, de tenir ganes de viure. Si no tens una motivació per viure, quin sentit té, no? I això ho veiem molt, tu sabràs millor que jo, veus molts pacients d'edat avançada que ja han perdut l'incentiu per estar
vius. I que mor, amb un matrimoni mor un i al cap de poc temps mor l'altre, i les endorfines. També les situacions d'estat anímic, és a dir, la depressió, per exemple, amb la gent gran, que a vegades és un tema menys tingut, o diguéssim, més que menys tingut, que no, potser no el tenim prou en compte, és un factor molt determinant. L'estrès psicoemocional és un factor que juga molt en contra a accelerar potser un procés que acabaria venint, però l'acaba avançant.
Les ganes de viure.
No, no només les ganes de vindre, és el viure, és el viure, tenir un procés, escolta, una depressió no és una depre, no és un dol, és un dol patològicament mantingut que causa una baixa d'endorfines, una baixa de funcionament de la nostra homeostasi que ens fa més vulnerables.
Sobre envelliment, aquí a Catalunya tenim un rècord. La catalana més longeva va ser la Maria Branyes, va morir l'agost de l'any passat, als 117 anys. I ella, Ferran, havia donat algunes pistes de com arribar a tenir tanta edat.
Sí, a les xarxes havia anat deixant alguns dels seus consells sobre alimentació. Deia, sempre he menjat poc, però de tot, no m'he posat mai a règim. I destacava un aliment en concret, el iogurt. La salut deia que també l'havia respectat. No he patit mai cap malaltia ni he passat per un quiròfan, no l'havia publicat a les xarxes. Ella reconeixia, però, que en això de la longevitat hi influeix també la sort i tenir una bona genètica, com ara estàvem comentant. Però atenció, perquè segons ella, també hi entra l'estil de vida de cadascú. L'ordre, la tranquil·litat, una bona connexió amb la família i els amics, el contacte amb la natura, l'estabilitat emocional, deia Maria Branyes, sense preocupacions, sense remordiments, molta positivitat i, Marina, allunyats de persones tòxiques.
Home, això és important sempre a la
sempre.
Vida, eh?
Això t'ho demanaré, perquè això és per emmarcar.
Que és interessant perquè una mica lligava amb el que ens deies, no? Sense remordiments, molta positivitat, és a dir, no caure en aquesta depressió que ara ens comentava el doctor Pedrós. Moltes de les coses ja les heu dit abans, però i el iogurt, què?
Marina, és que això és el que anava a dir. Quan he dit el iogurt, a mi se m'ha encès la bombeta. Una de les línies d'investigació que la pot comentar el doctor Massip és precisament el tema de la microbiota. I aquí suposo que quan diu el iogurt té molt a veure amb quin és aquest potencial de la microbiota intestinal que pot afavorir processos inflamatoris o no, i no deixa de ser la malaltia d'Alzheimer i altres neurodegeneratives, hi ha un transfons inflamatori. Què en diu, Salvador?
Sí, efectivament, la inflamació és clau per l'envelliment. I aquí hi ha dos punts importants. Primer és que vam fer un estudi de la Maria Branyes amb el doctor Manel Esteller, i jo vaig participar a l'estudi aquest, i la vam analitzar de dalt a baix tot el seu genoma, proteoma, microbioma, tot el que vam poder analitzar. I sortien coses interessants. La primera, no hi havia cap cosa molt clara que ens digués per què havia viscut tant, però, per exemple, sortia el microbioma, que és, diguéssim, tots els microbis que tens a la panxa, que són, en teoria, els microbis bons amb els que convius, doncs els tenia bastant joves, diguéssim, era bastant un perfil bastant semblant a la gent jove. Pot ser que això sigui gràcies als iogurts, potser sí. És una causa o és un efecte de viure molt? No ho sabem encara, és a dir, no és tan fàcil com dir prenc iogurts i viure més, l'envelliment és més complicat.
Però per si
I la
de,
segona
per,
part
per si de
és
casa,
que...
escolta, mira...
No, sí, mira,
no fa mal.
Això sí que no fa mal.
El iogurt és un gran aliment.
I la segona part, deies, perdona?
Sí, sí, sí. El que sí que han de tenir en compte és que els supercentenaris, que són aquests individus que passen de molt de 100 i que són estranys encara, vull dir que no són habituals encara en la població, són excepcions. I en aquest cas sí que es veu que la genètica és molt important. És a dir, en l'envelliment ja hi ha una part important de genètica, però arribar a més de 100, si no tens bons gens, això segur que no ho fas. O sigui, aquí no, per molts iogurts que prenguis, per molt bona vida que facis, a 117 no arriba, arriba molt poca gent.
Deixa'm posar un granet. Hi ha dues coses que jo també aconsello molt als pacients que poden, Salvador, perquè a vegades hi ha determinants que no pots condicionar, però, escolta, jo viuré 70 o 80, però el que és important és que els visqui bé. Una és que jo tenia una pacient que va morir fa uns mesos, va morir amb 106 anys. I, bueno, el cap encara el va tenir bastant clar fins als 104. I, de fet, jo vaig anar pensant això que deia el Salvador, però ho vaig fer d'una manera empírica, no tenia les eines d'avaluació, no? I un comentari que em va fer ella, i vaig pensar, mira, posem-hi humor. Perquè l'humor és molt important per tenir no una vida de qualitat, sinó també una bellesa de qualitat. Tenir sentit de l'humor, de treure transcendència a determinats temes. I ella em deia, sap què passa, doctor, que jo he anat poc al metge. Sí, dius, perquè si vas al metge, diu, et troba coses. I l'altra cosa que feia, que havia fet, Salvador, és que anava a ballar.
Imagina't. Sí,
anava a ballar. I el ballar, ja no per la demència, que estem focalitzant-ho molt sobre la demència, la fragilitat de la gent gran, que donem molts elements i intervenen molts factors, però una de les coses que porta precisament és a la sarcopènia, la pèrdua de massa muscular, la pèrdua de força, de coordinació motora, i per tant la facilitat de fer caigudes i tot el que ve després. Bé, s'ha vist que ballar té elements de socialització, d'activació del cervell, de moviment físic, i a més genera benestar. Mm. Per tant, es poden fer coses baratetes.
Que la longevitat és un dels temes que més ha interessat al llarg de la història, des de l'època antiga, les creences religioses i rituals per intentar viure més anys, fins també als estudis més moderns. I hi ha un documental, en aquest sentit, a Netflix, que tu, Ferran, has vist, que recorre al món intentant descobrir la recepta per allargar aquesta vida.
Sí, el documental es diu Vivir 100 años, és un recorregut per les 5 zones del món on les persones envelleixen millor i l'esperança de vida és més alta.
¿Qué pasaría si pudiéramos aplicar la ingeniería inversa a la longevidad? Me he pasado los últimos 20 años intentando hacer eso.
Per descobrir-ho van a les anomenades zones blaves, les zones on la gent dura més la seva vida, l'esperança de vides més llargues, són Icària, Grècia, Nicoya, Costa Rica, Okinawa, el Japó, Sardenya, Itàlia i Loma Linda, als Estats Units. Es diuen zones blaves perquè hi ha molt de mar en aquestes zones, algunes són zones d'illes, arxipèlags, i els habitants diuen això.
¿Cuál es el secreto para vivir tanto tiempo?
La comunidad. Estando deprimido no vivirás mucho tiempo.
Para nosotros, la pendiente es muy importante. Solo caminando se ve que se produce un gasto de energía.
Vaja, el que estem dient aquí, s'han deixat Catalunya, en aquesta llista. Perquè aquí també
sí, de fet, això de les zones blaves... A les zones blaves hi ha molt de màrqueting. Això que el documental que esteu parlant és un senyor que s'ha inventat la marca aquesta de la zona blava i està fent un negoci amb això. Jo vaig anar a la de Costa Rica, a Nicoya, i em vaig entrevistar amb els científics locals que estan treballant amb la gent aquesta. Vaig parlar amb els centenaris, una colla d'avis i àvies de 105, 106, 107 anys que estaven en molt bones condicions. I realment és curiós que hi hagi aquestes concentracions, no, de centenaris, però és menys bonic que com t'ho pinta el documental. O sigui, les zones blaves són molt dinàmiques, o sigui, hi ha, evidentment, un component genètic. Hi ha hagut unes famílies que són més longeves, però ara s'està diluint a mesura que els fills van marxant i van movent-se, doncs la zona blava desapareix, la qual cosa demostra que no és que sigui l'aire, no és que sigui l'estil de vida, només hi ha un component, a més, genètic. Però és un concepte interessant. De fet, ja va sortir un article dient que les zones blaves són precisament zones en les quals hi ha poca fiabilitat dels registres de naixement i això, en la qual moltes d'aquestes dades de centenaris potser no són tan correctes com sembla. Per tant, posa una mica d'aigua al vi en aquest cas. Per tant, no és que hi hagi zones en les que realment l'entorn faci que visquis més, però sí que tot això que deien és cert, o sigui, es pot aprendre d'aquestes zones. Són zones on normalment la gent ha viscut vides frugals, és a dir, que no són de menjar ràpid i de menjar molt, són gent normalment camperols o pescadors, que gent que ha tingut una vida molt activa fins al final. Jo mentre estava amb un senyor de 106 anys que deia que havia muntat a cavall fins l'any passat, l'any anterior, i no muntava perquè li feia mal als genolls, però havia estat cultivant el seu hortet i activament per la família.
No deurien tenir ni obesitat, ni colesterol, ni
exactament.
Hipertensió. Sí, que això, no? Per anar rematant, m'agradaria recuperar aquest tall que segur que ja recordeu i que heu sentit.
Probablement no moriré mai, no està demostrat que moriré.
Fins ara s'ha mort tothom.
Bueno, però això no és una prova. O sigui, genèticament no hi ha un gen, no tenim un gen dintre nostre que digui l'Eduard deixarà de viure el 20 de novembre de l'any no sé quan. No.
Però si li ha passat a tothom?
Bueno, però podria no passar-me.
Sí, li va acabar passant a l'Eduard Ponset, sí. Això és el que li deia a l'home ara fa uns quants anys, ell va acabar morint el 2019.
Salvador, sí. Tu ets l'expert.
A veure, sí, doncs, evidentment, de moment ens morim tots. Té una part de raó en el sentit de que hi ha organismes que envelleixen molt lentament o que potser fins i tot són immortals, no? Hi ha algunes meduses, per exemple, que no degeneren. La hidra, que és un animalet molt petitet, també sembla que sigui immortal. Els arbres, per exemple, els arbres són éssers vius que funcionen com nosaltres i que tenen cèl·lules com nosaltres, i alguns són mil·lenaris. Per tant, la mort no sembla que hagi de ser una cosa obligatòria, biològicament parlant. Ara bé, els humans sí que tenim un programa genètic, en contra del que deia el senyor Ponset, hi ha un programa genètic que ens condueix a aquesta degeneració, a aquesta pèrdua d'homeostasi que dèiem abans, no? I que el cos acaba degenerant. Quin és aquest programa exactament? Quin gens el determina? Estem estudiant-ho, en coneixem bastants. El problema és, es poden desconnectar? Pots intentar que aquests gens no actuïn? Això és una altra història, i amb això estem.
Sí, jo, Marina, com que estem rematant, voldria aprofitar per fer un, diguéssim, insistir en una cosa molt important que ens va donar l'experiència del Covid, i crec que el Salvador també s'hi ha referit en alguns llocs. L'important, aquest és un programa que l'escolta molta gent, que és donem valor al sistema sanitari, és a dir, com veiem el món, donem valor al sistema sanitari que tenim a Europa, que tenim a Catalunya, tenim una sanitat universal, l'important que és la recerca en un sistema sanitari, l'important que és tenir bones eines de salut pública, perquè això el que fa és protegir a tota la població, per tant, permet el desenvolupament d'aquestes persones. I quan vam tenir la Covid, que ens va suposar una amenaça mundial, els països que van resistir millor van ser els que van protegir més a la seva població. I nosaltres va haver coses que vam fer majoritàriament moltes bé, però algunes no les vam fer tan bé. Però en tot cas vam recollir la lliçó, espero que s'hagi recollit la lliçó, almenys jo és el que he insistit moltes vegades, que la lliçó dels errors l'hem de tenir present. Però fixeu-vos, el país, diguéssim, referent a Occident, que és els Estats Units, que té un model sanitari diferent del nostre, precisament per no tenir aquests elements d'universalitat, de tenir una salut pública, amb metges de família que permeten tenir una visió longitudinal dels pacients, han retallat anys d'esperança de vida, molt més que no pas als països europeus, que ja l'han recuperat. Estàs d'acord, Salvador?
100%, 100%. I, de fet, aquesta tarda al balcó us explicaré que els Estats Units és dels països desenvolupats que menys ha millorat en salut en malalties cròniques les últimes dècades.
I no és perquè sí, i tant.
Per això és tan important que donem valor al que tenim, que ha costat molt, i mantenir-lo costa molt. Però quan veus la dimensió de tot el planeta, doncs estem en una situació de privilegi, però que s'ha de cuidar i s'ha de mimar.
Doctor, quan tu parles, els oients t'escolten i nosaltres també t'escoltem. Tu has parlat d'una pel·lícula que t'abocava a la conversa de Xi Jinping i de Vladimir Putin.
Ha sido elegida.
Jordan 2 Delta, ha llegado tu hora. Serás trasladada a la isla.
I aquesta pel·lícula és La Isla. Ens acompanya ja a l'estudi el Roger Salvans, editor en cap de la revista Fotograma.
Inquietant, però la música boníssima. Del millor director, o un dels millors directors, no, de compositors de bandes sonores.
El Hans Zimmer. Sí, que havia sigut teclista de Mecano.
Ostres,
això és una dada que us dono així. Havia sigut teclista de Mecano a la gira del Descanso Dominical.
Home, una de les grans. Fantàstic. I que avui els Salvans, aprofitant que avui parlàvem d'això, ens ve a parlar de pel·lícules que han abordat la immortalitat. Ara ens quedem amb ell, però acomiadem el Salvador Massip. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. T'escoltem aquesta tarda al balcó. I, doctor Pedrós, em quedo de les reflexions que hem fet amb els consells, eh? Consells pràctics per viure més i millor. La mort no és obligatòria. Això va bé saber-ho, tenir-ho al cap. Ballar, aneu a ballar. Mengeu iogurt, per si de cas. Allunyeu-vos de les persones tòxiques i, sobretot, sentit de l'humor i alegria de viure. Mi manera de sentir, mi manera de sentir, yo la busco y no la encuentro, la alegría de vivir. Doctors, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Parlarem d'un tema també molt interessant.
Ja... A veure. Què no vols dir-lo? No vols fer spoiler encara?
Vols que fem spoiler?
Si vols, sí, vinga. Manes tu. És la teva secció, escolta.
Què passa amb les urgències?
Què passa amb les urgències? Important, interessant.
Entendre què passa als serveis d'urgències. Què hi ha darrere dels serveis d'urgències.
Fantàstic, doctor. T'esperem la setmana vinent.
Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.